L'informatiu de Mute. Informació diària i de la Terra de l'Ebre. Quatre comarques, 52 pobles. El recull diari de l'actualitat a les Terres de l'Ebre. L'informatiu de Mute.
Molt bona tarda, el saludem a l'informatiu de les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Tomàs Ginestra els dona la benvinguda en nom dels serveis informatius de les Emute. Avui dijous, dia 13 de gener, destacarem... Pallara reivindica la vegueria de les Terres de l'Ebre en l'acte de presa de possessió com a delegat del govern. El cap de guàrdia en l'incendi d'Horta de Sant Joan i imputat en el cas declararà avui dijous al jutjat de Gandesa. Comissions Obreres i UGT iniciaran les mobilitzacions contra la reforma del sistema de pensions el 27 de gener, també a Tortosa. Empreses del territori reivindiquen la necessitat del corredor del Mediterrani. Aquestes i d'altres notícies ara al nostre informatiu. En un auditori ple amb unes 300 persones que van fer petit l'espai de Sant Domènec de Tortosa, Xavier Pallarès va pronunciar el seu primer discurs institucional com a nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre. En el discurs, Pallarès va voler agrair la feina feta a tots els seus antecessors en el càrrec de delegat i va prometre treball i compromís per treballar pel territori. En aquest sentit, el principal objectiu pel qual vol treballar és per ajudar a sortir d'aquesta situació de crisi a la gent que s'ho està passant malament. El delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Xavier Pallarès, va destacar l'assoliment de la vegueria de l'Ebre com un dels objectius del territori pels quals treballarà. L'escoltem.
La vegueria, des de Convergència i Unió, al seu moment, això ho vam defensar al Parlament de Catalunya, nosaltres entenem que la vegueria és... Som defensors de la vegueria. Entenem que la vegueria és una oportunitat. Estem en un moment complicat, vostès ho saben, situació econòmica, però al mateix temps necessitem la benevolència, en aquest cas, de l'Estat central. I avui en dia no és que hi hagi gaire benevolència, però el que hem de procurar és de continuar enamorant a la gent del nostre territori. Volem una vegueria en continguts, volem una vegueria en diners. I això ho farem si continuem treballant com al seu moment se va fer en les delegacions i el desplegament de les delegacions del govern a les Terres de l'Ebre. Senyors de l'Ebre, avui al nostre país, a Catalunya, ningú, i gràcies a totes les forces polítiques, a totes, sense excepció, ningú qüestiona la realitat del desplegament del govern a les Terres de l'Ebre. I això és una feina que l'han fet entre tots i ens hem de sentir plenament orgullosos. I per tant, en el tema de la vegueria hem de seguir el mateix exemple. I això és un dels temes que em sembla que hem de mirar de continuar tirant endavant.
Pallarès va voler fer menció específica d'aquest reconeixement territorial en el seu primer discurs com a màxim representant del govern en l'acte oficial de presa de possessió que va presidir el secretari de govern, Germà Gordó. Abans del Parlament, però, va tenir lloc el moment més emotiu de l'acte quan el secretari de govern, Germà Gordó, va llegir públicament el decret de nomenament com a delegat del govern a les Terres de l'Ebre a Xavier Pallarès i Pobill. Escoltem aquest moment.
Decret 95/2011, d'11 de gener, pel qual es nomena el senyor Francesc Xavier Pallarès Pobill, delegat territorial del govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre. De conformitat amb el que estableix l'article 26.h de la llei 13/2008, de 5 de novembre, de la Presidència de la Generalitat i del Govern, i d'acord amb el Govern, decreto, article únic, nomenar el senyor Francesc Xavier Pallarès Pobill, delegat territorial del Govern de la Generalitat a les Terres de l'Ebre, amb els drets i els deures inherents al càrrec. Barcelona, 11 de gener de 2011. Artur Mas i Gavarró, president de Catalunya.
L'auditori en ple es va posar dret per aplaudir Pallarès, que visiblement emocionat es va abraçar amb Gordó i també amb el delegat sortint, el republicà Lluís Salvadó. En el seu Parlament de cloenda de l'acte, el secretari del govern va agrair la tasca feta per l'anterior delegat, que ha tingut molts més encerts que errors, i va lloar les capacitats i condicions de Pallarès per ocupar el nou càrrec. Gordó també va recordar que, tot i viure moment d'austeritat, i parafrasejant el president de la Generalitat, va recordar que s'ha de fer igual o més amb menys. El secretari de Govern també va expressar la voluntat del nou executiu de prestar una especial atenció a les Terres de l'Ebre i va situar el reequilibri territorial i el benestar dels ciutadans com una prioritat. El dirigent convergent, Germà Gordó, va assegurar que Convergència i Unió defensa les vegueries, però amb continguts i finançament. L'escoltem.
Sé què vol dir equilibri territorial, sé quina és la situació de l'agricultura en aquestes comarques, sé quina és la situació de l'agroindústria, de la pesca, de la ramaderia, del turisme rural. La sé i la conec abastament. I, per tant, entenc i comprenc que nosaltres hem de continuar posant tots els ets i uts en aquests sectors, i no tan sols en aquests sectors, també, lògicament, en la indústria, també, lògicament, en els serveis, i que, a cap de les maneres, podem deixar, tornar a deixar que les Terres de l'Ebre siguin les lands oblidades. No ho podem deixar.
Hores abans de l'acte oficial de la presa de possessió, el delegat del govern sortint a les Terres de l'Ebre, el republicà Lluís Salvador, i el nou delegat del govern, el convergent Xavier Pallarès, van escenificar el traspàs de funcions. La complicitat va estar la protagonista d'un relleu cordial on es van desitjar èxits i sort mútuament. Pallarès va agrair a Salvador el treball fet pel territori al llarg d'aquests anys i va mostrar la voluntat de donar continuïtat a molts dels projectes endegats des del territori. Xavier Pallarès.
Però en definitiva agrair al delegat sortint, al Lluís, la complicitat, el treball que ha portat durant aquests anys al front de la delegació del govern de l'Ebre i ell dia el tema del telèfon o del mòbil. És una cosa que és certa perquè en conversa que hem tingut a dalt, escolta, qualsevol tema, qualsevol dubte, em truques, ho faré perquè segurament que de dubtes i de temes m'en sortiran i per tant simplement acabo aquí agraint al delegat Salvador la dedicació, la feina que ha fet estos anys al front de la delegació del govern de l'Ebre i esperar que en un futur pugui tindre sort en les noves tasques que tens encomanades.
El nou delegat va retornar aquest passat dimarts l'acte de diputat al Parlament, una de les renúncies que, com va reconèixer, més li ha penat deixar. En una reunió que es va allargar més del previst, Salvador va posar al dia a Pallarès sobre els projectes fets durant els darrers anys i les actuacions que s'han de dur a terme en els pròxims mesos. Així, Salvador li va detallar els projectes vinculats a la Comissió per a la Industrialització de les Terres de l'Ebre, la continuïtat del pla estratègic que s'està redactant, la candidatura de la Reserva de la Biosfera i l'estat de les obres del nou edifici de les delegacions del govern. El delegat sortint també es va permetre la llicència de donar un toc d'humor a l'hora d'explicar les especificitats del territori, detallant a Pallarès l'estat dels nostres clàssics. L'escoltem.
El tràmit també d'aspectes d'altres projectes menors, que com pugui ser la candidatura de l'INEF o com pugui ser els nostres clàssics, els nostres animals, bous, mosca caragols, mosca negra, aquells elements singulars que no són pròpiament de cap departament i que aquells temes que no són estrictament departamentals, doncs sovint la delegació del govern ha de fer aquesta funció d'intentar impulsar, desencallar, buscar finançament, buscar recursos per a aquests aspectes de caràcter extraordinari.
Salvador marxa de la delegació després d'haver estat al capdavant de la màxima representació del govern a l'Ebre durant pràcticament 7 anys. Pallarès va explicar que molts dels projectes que estan en marxa els coneix com a alcalde i va deixar clar que arriba amb la voluntat de donar continuïtat a molts projectes que s'han endegat des del territori, com és la candidatura de la Reserva de la Biosfera o la Comissió per a la Industrialització.
L'informatiu de Mutè.
Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Carles Font, cap de guàrdia dels bombers, durant el dia en què 5 efectius van perdre la vida i un va resultar ferit molt greu en l'incendi d'Horta de Sant Joan, declararà avui dijous en qualitat d'imputat davant de la jutgessa de Gandesa que porta el cas. La titular del jutjat va emetre el novembre passat una interlocutoria en la qual imputa a Font com a presumpte autor de 5 delictes d'homicidi per imprudència greu per omissió, un presumpte delicte de lesions i un delicte de danys. A banda de comptar amb el lletrat de la Generalitat, Font, conegut com a Delta Zero, acudirà al jutjat amb el seu advocat. L'advocat que defensa Carles Font, Xavier Melero, assegura que no hi ha cap indici de responsabilitat penal imputable a Font. L'escoltem.
El nostre parer, després de consultar els 10.000 folis de la causa, 10.000 i escaig, i sense haver vist una part que encara roman secreta, considerem que no hi ha el més mínim indici de cap mena de responsabilitat imputable amb en Carles Font. El mateix va estar 24 hores abnegadament dedicat a tarees d'extinció. El Carles Font no mata ningú i està imputat per 5 homicidis. El Carles Font salva vides. És més, se li imputa inclús els danys, el cost econòmic dels arbres que van estar cremats intencionadament. Mai a la meva vida he vist res com això.
Per la seva banda, l'advocat de les famílies dels dos bombers morts a l'incendi d'Horta de Sant Joan, Pau Simarro, explica alguna de les incògnites que espera que resolgui la declaració de Delta Zero. L'escoltem.
Per què no contestem a les trucades que ens fan des del centre de comandament avançat, des de la sala central, des de la sala central de Tarragona? Per què no contestem a les trucades d'emergència? Per què el nostre cotxe arriba un moment en què es quede parat? Per què no portem una emissora amb GPS? Per què no contestem a les trucades al telèfon mòbil? N'hi ha una quantitat de preguntes que tenim que fer a Delta Zero i, sobretot, per què no hem donat una instrucció de canvi d'estratègia quan veiem que l'incendi canvia, que és un foc diferent? Per què no diem als bombers, que sabem on són, que sabem el gran perill que estan patint i que no tenen capacitat ni oportunitat de saber què és el que està passant amb les flames, per què no els retirem d'allà? Per què no els traiem i no els donem una ordre d'evacuació, que amb una simple ordre d'evacuació hauríem salvat la vida de tots aquests bombers? Esperem que tot això avui se mos aclari, o per lo menos se mos doni llum, i esperem poder enfortir l'acusació contra el senyor Carles Font.
Es preveu que la declaració s'allargui com a mínim durant aquest dijous i divendres.
Serveis informatius de MUTE.
Els sindicats Comissions Obreres i UGT van donar a conèixer ahir dimecres que les mobilitzacions contra la reforma laboral i del sistema de pensions començaran el dia 27 de gener amb manifestacions a les capitals de demarcació i també a Tortosa. Els sindicats volen demostrar així la seva oposició a l'allargament de l'edat de jubilació fins als 67 anys, un dels punts de major discussió en les negociacions que estan duent a terme amb el govern espanyol. Des de la Plana Ràdio ens amplia aquesta notícia Josep Roig.
Doncs tot i aquest anunci de mobilitzacions, tant Comissions Obreres com UGT han expressat la seva voluntat d'arribar a un acord amb l'executiu. Amb tot, consideren que l'allargament de l'edat de jubilació no és una mesura econòmica sinó ideològica, ja que el sistema de pensions té superàvit. Tal com està el sistema de pensions, si no s'hi fes res durant 30 anys, no hi hauria problemes. Això no vol dir que no s'hagi de fer res, però fa 15 anys, des del Pacte de Toledo, que s'està modificant el sistema en funció de les previsions, i això és el que cal seguir fent, afirmava el secretari general de Comissions Obreres a les Terres de l'Ebre, Josep Caçador. En una roda de premsa a Tortosa, el sindicat va criticar que el que pretén el govern espanyol amb l'allargament de l'edat de jubilació és que hi hagi encara més superàvit al sistema de pensions per poder retallar les cotitzacions a la Seguretat Social. Això vol dir traslladar part dels salaris a les empreses perquè siguin més rentables sense fer res, i estem totalment en contra, manifestava Caçador, que, com diem, no és una mesura econòmica sinó ideològica. L'escoltem.
Nosaltres pensem que és que hi ha que seguir, que hi hagi encara més superàvit del que hi ha actualment al sistema de pensions, a la idea de poder retallar el que és les cotitzacions a la Seguretat Social. Què vol dir això? Pues traspassar diners dels salaris perquè les cotitzacions per als temes de pensió no deixen de ser salari diferit dels treballadors. És traslladar part dels salaris, reduir aquests salaris i passar els diners a les empreses, amb la idea de que siguin més rentables sense fer res, simplement pel tema este. Llavors, nosaltres amb això estem totalment i absolutament en contra.
Pel moment, sindicats i govern espanyol no han arribat a un acord en les negociacions. Caçador destacava, però, que la voluntat de Comissions Obreres i UGT és no moure's de la taula i intentar trobar la corta perquè no interessa haver d'anar a la vaga. No obstant, ha continuat dient que això no vol dir que no s'hagi de fer pressió i donar suport a la part que negocia a Madrid, de manera que els sindicats començaran un nou procés de mobilitzacions. Així, el dia 20 de gener faran una assemblea de delegats a Barcelona i el dia 27 hi haurà mobilitzacions a Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona i, com hem dit, també a Tortosa. Comissions Obreres i UGT també iniciaran una recollida de signatures arreu de l'Estat per poder presentar una iniciativa legislativa popular, una ILP, per reclamar una modificació de la reforma laboral.
L'informatiu de Mute. Tota la informació de les nostres comarques a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
Empreses del territori reivindiquen amb força a Europa la necessitat de la construcció del corredor ferroviari del Mediterrani. Manuel Ramon, des d'Amposta Ràdio, ens porta aquesta informació.
Doncs avui parlem de xarxes de comunicació, però a nivell europeu, que també afavoriran, evidentment, a les Terres de l'Ebre. Hem de recordar que ahir, dimecres, dia 12, una gran delegació de polítics i empresaris van avalar que el nou mapa de xarxes de transport pugui incloure el corredor ferroviari mediterrani com a prioritat. L'acte va ser organitzat per un grup empresarial. És un cop d'efecte per convèncer el Parlament Europeu que és un projecte molt important per al present i per al futur de les comunitats autònomes que doncs, assoliran aquest corredor mediterrani, Múrcia, la Comunitat Valenciana i Catalunya, on també les Terres de l'Ebre tindran una gran importància. Cal recordar que aquestes comunitats generen el 50% de la riquesa nacional i que aquest corredor és imprescindible per al reequilibri europeu, que és molt més potent a Centre Europa. En aquesta delegació de les nostres comarques es van veure representades per l'empresari ampostí Jordi Alonso, de l'empresa Delta Stocks. L'empresa Delta Stocks és pionera en el transport intermodal i es té en compte a l'hora de defensar el futur del transport juntament amb empresaris i polítics. Durant la generació del programa Marco Polo, l'empresa ja va participar activament en reunions al més alt nivell europeu, formant part del Consell del Lobby d'aquest grup empresarial anomenat Ferrmed. Per tant, també des de les Terres de l'Ebre es defensa i amb força aquest corredor mediterrani també al Parlament Europeu.
L'Institut d'Ensenyament Secundari i l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar donen un notable al programa de pràctiques de l'aula oberta. Des del setembre, nous alumnes de l'Institut d'Ensenyament Secundari han estat realitzant pràctiques laborals en diversos departaments del consistori, gràcies al conveni entre les dues entitats. Olga Tomàs, des de la Cala Ràdio, ens amplia aquesta informació.
Gràcies al conveni signat entre l'Ajuntament de l'Ametlla de Mar i el Departament d'Educació de la Generalitat, nou alumnes de tercer d'ESO de l'Aula Berta de l'IES Mare de Déu de la Candelera estan realitzant pràctiques a diversos departaments del consistori Calero. D'aquesta manera, els alumnes han pogut conèixer i participar de les rutines de treball dels mitjans informatius municipals, de medi ambient, de la brigada municipal, de l'àrea d'esports i també del Museu de Ceràmica i la Biblioteca Municipal. Les pràctiques són durant dos cursos i cada quatrimestre aniran canviant de departament. D'aquesta manera, els alumnes podran obtenir l'ESO a la vegada, que és una bona oportunitat per conèixer la realitat laboral. Xavier Sánchez és el director de l'IES Mare de Déu de la Candelera.
Nosaltres creiem que és una oportunitat molt important per a aquest tipus d'alumnat que necessita un tipus d'aprenentatge diferent al que podríem dir l'estàndard, però que té possibilitats, com qualsevol altre, de treure's l'ESO. I, per tant, aquesta col·laboració amb l'Ajuntament, que anirem augmentant i ampliant en anys posteriors, la valorem molt positivament.
Sánchez també ha remarcat que un dels futurs objectius és posar-se en contacte amb els empresaris locals per poder aconseguir una col·laboració per tal que els alumnes puguin experimentar les pràctiques en diversos oficis. Per la seva part, la regidora de Cultura, Mari Carmen Martí, es mostra satisfeta amb l'evolució d'aquesta iniciativa pionera.
Aquest curs, amb el Departament d'Educació, actualment Departament d'Ensenyament, van fer un conveni l'Ajuntament i el Departament, perquè alumnes de l'aula oberta, alumnes que tenen alguna dificultat per estudiar o no els hi agrada, poguessin fer alguna cosa més. Podien treballar doncs, a l'empresa privada i també podien treballar per l'Ajuntament. Nosaltres hem cregut que els tindrem durant dos anys i hem cregut que el primer any almenys treballin per l'Ajuntament i ensenyar-los una miqueta el que és la feina. Molt contents d'aquesta experiència i la tenim durant dos cursos i, si podem, doncs, ho continuarem.
Els alumnes que formen part de l'aula oberta, a part de les pràctiques laborals, també segueixen la formació acadèmica. D'aquesta manera, finalitzaran l'educació secundària obligatòria i es podran submergir al món laboral amb experiència a les espatlles.
L'informatiu de Mute, emissores municipals de les Terres de l'Ebre.
La comissió per a la retirada dels símbols franquistes de Tortosa es va reunir ahir dimecres amb l'alcalde Ferran Bel per preguntar-li què pensa fer l'Ajuntament amb la simbologia d'aquest tipus que encara hi ha a la ciutat. Segons la comissió, Bel va assegurar que ja ha donat totes les ordres a la delegació de carreteres i al mateix Ajuntament per canviar el nom del barri 13 de gener pel grup El Temple. Amb el canvi en la nomenclatura d'aquest barri, que recorda la data de la caiguda de Tortosa a mans de les tropes de Franco, es donarà compliment a un acord plenari de l'any 1981, que s'havia obviat fins ara. En canvi, tal com va explicar Guillem Argelis, portaveu de la comissió, Bel continua mantenint la mateixa línia pel que fa a les altres simbologies franquistes. L'escoltem.
Li demanàvem, doncs, bueno, una vegada acabat el període electoral de les del Parlament de Catalunya, què pensava fer el 13 de gener, perquè van dir que farien complir l'acord del 1971 pel qual el 13 de gener canviava de nom i passaria a dir-se grup del Temple. Ha dit que ha donat totes les ordres tant a carreteres com als diferents estaments de l'Ajuntament per a que facin complir aquest acord. I pel que respecta a Joaquim Bau, a la plaça Joaquim Bau i a l'Institut i al monument del mig del riu, continua mantenint la mateixa línia.
La comissió va demanar la reunió ara que ja han passat les eleccions per desvincular la petició de la retirada dels símbols franquistes dels comicis, ja que el grup de Convergència i Unió a Tortosa va titllar d'electoralista aquesta iniciativa presentada en forma de moció popular al ple del 8 de novembre.
El dia 21 d'abril de 1983, l'aldea esdevenia un poble independent. Aquesta data està present en tots els aldeans i aldeanes i amb aquest concurs volem que recordi també com a fita literària important. Vol esdevenir un mitjà d'expressió per a tots aquells amb inquietuds intel·lectuals de referència a les nostres terres. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril. Festes i jocs tradicionals de les Terres de l'Ebre, amb les modalitats de prosa, poesia, pintura i fotografia. Més info al 977-450012 o al correu electrònic culturaifestes@laldea.org. Cinquè concurs literari i artístic, 21 d'abril, l'Aldea.
Sant Antoni arriba a Santa Bàrbara aquest cap de setmana, amb la col·laboració de les penyes dels Amics dels Cavalls del municipi i també dels d'Amposta, Roquetes i Jesús, ho celebraran conjuntament el diumenge, dia 23. Josep Roig, des de la Plana Ràdio, ens amplia aquesta notícia.
Doncs un cop passades les festes nadalenques, efectivament el calendari festiu s'inaugura amb la celebració a la majoria de localitats del territori de la festivitat de Sant Antoni Abat. A Santa Bàrbara, enguany, la festa es durà a terme aquest diumenge, 16 de gener, i començarà, com és tradicional, amb la missa en honor a Sant Antoni Abat i la benedicció del Panoli, i a la que assisteixen majoritàriament els membres de la penya Amics dels Cavalls de Santa Bàrbara i també dels d'Amposta. També participen els alumnes de segon d'ESO de l'IES, les Planes i les Pubilles 2010, que són les que s'encarreguen en acabar l'ofici del repartiment de les típiques coquetes de panoli per tota la població. A partir de les 11:30 del matí, està previst que comenci la tradicional festa dels Tres Tombs, amb la desfilada de cavalleries i carruatges pels carrers del poble per acabar a les 12:30 i un cop finalitzada la missa solemne amb la benedicció dels animals a la plaça Major. La festa seguirà a Santa Bàrbara ja per la tarda, a la mateixa plaça, amb les dansades de balls típics com ara el cap de ball, el punxonet, la polca o la jota, a càrrec dels alumnes també de segon d'ESO, que estaran acompanyats pels músics del popular grup folclòric ebrenc Saragatona i també dels tradicionals cremallers, els cremallers planers, les quatre persones que s'encarreguen cada any d'il·luminar la plaça com es feia antigament, amb la llum de les teies enceses a dalt d'un suport de ferro enganxat a una llarga barra de fusta. La festa de Sant Antoni arribarà també una setmana més tard a altres localitats, com per exemple Jesús o Roquetes, que també ens han informat de la celebració. Aquests dos municipis celebren normalment aquesta festa conjuntament. També enguany celebraran conjuntament la tradicional festa de Sant Antoni a la carretera de Roquetes a Jesús. Serà el diumenge 23 de gener amb aquest programa. A 9:45 es concentraran els cavalls i a continuació desfilada pels carrers de Roquetes i Jesús. Més tard, a 11:00, es celebrarà la missa en honor a Sant Antoni, la qual serà concelebrada pels rectors de Jesús i Roquetes. La missa serà acompanyada per Toni Perulles amb el seu teclat. A continuació es beniran els animals i les coquetes i hi haurà també degustació de productes típics. S'obsequiarà als propietaris de cavalls i petits animals. Es recorda que tots els gossos han de portar el corresponent bos.
Serveis informatius de Mute.
El grup de Deltebre Crator aconsegueix el seu primer contracte discogràfic. Des de Ràdio Delta ens informa Lluïsa Bertomeu.
El grup de Deltebre Crator ha signat el seu primer contracte discogràfic amb l'Indie Music, que dirigeix el músic i productor Pep Sala. Des que van tancar l'agenda de concerts el passat setembre, el grup Crator ha estat treballant al seu local d'assaig en nous temes, unes cançons treballades i carregades d'energia que conformaran el seu primer disc d'estudi, després de l'òpera prima Zero. Amb ell i recolzats pel seu segell discogràfic, la banda intentarà donar un salt important en la seva carrera per tal d'entrar a formar part de la indústria musical, ja que disposaran de les eines necessàries per promocionar-se i fer-se un lloc en el panorama musical del moment. L'Indie Music és un segell discogràfic que acompanya els artistes en tot el procés de creació fins que el disc surt al mercat, i els components de Crator s'hi allotgen des del passat dilluns i fins al mes de febrer a les instal·lacions de l'Indie Music a Vic per tal d'enregistrar el seu primer treball discogràfic, del qual ens desvellen alguns detalls. Jordi Miró, veu i piano de Crator.
Al setembre vam fer l'últim concert, que va ser aquí a Deltebre, al Rock and Rio, i vam tancar l'agenda de concerts ja i ens vam dedicar des del setembre fins ara. Pues bueno, no vam fer cap concert més ja i hem estat al local d'assaig, pues bueno, gairebé tots els dies que teníem lliures, pues, composant, arreglant els temes, produint-los i una mica maquetant-los ja, no? A veure com, quin acabat tindrien de cara al disco, i la veritat és que són uns temes que a nosaltres ens agraden molt i bueno, carregats d'energia i que pinten molt bé. El tema del nom és algo que mig està decidit, però bueno, tampoc encara no ens atrevim a dir-ho perquè pot canviar i estem una mica preparant tot el tema de la preproducció i encara no sé, això està a l'últim moment, encara no sé, però més o menys està pensat. El número de temes de cançons pues, girarà al voltant de 10, entre 10 i 12, que trobem que és un número que està bé, 12 temes estaria bé, més de 12 potser ja és algo que, mira, no passa res si n'hi ha més de 12, però per a mi personalment i per a la resta del grup també, creiem que entre 10 i 12 és un número bastant redó, no? I bueno, vam decidir seguir cantant en català i bueno, intentar-ho per aquesta via, no? De moment tots els temes iran en català també.
Crator confia poder començar la gira de presentació del disc a partir del mes de març, quan es posarà a la venda el nou treball, que es podrà adquirir a la majoria de centres comercials i punts de distribució.
L'estat del temps. La previsió meteorològica.
Avui parlem d'un temps totalment anticiclònic, 100% estable. L'anticicló actua de paraigua protector i les pertorbacions es veuen obligades a viatjar lluny de casa nostra. I aquesta situació d'estancament atmosfèric, de poc moviment, es mantindrà el que queda de setmana i gran part de la setmana entrant. És normal que en el mes de gener arribin anticiclons. Potser el que no és tan normal és que les temperatures diurnes siguin tan suaus. Per tercer dia consecutiu, en algunes poblacions catalanes s'arribarà a màximes de 19-20 graus. Avui fins i tot en alguna població de Tarragona es podrien tocar els 21. La tarda serà assolellada. Les boires aquest matí de la Catalunya central i punts de ponent s'hauran desfet o passaran a ser boires altes o núvols baixos. Aquí l'ambient es mantindrà més fred, més fresc. I els pròxims dies el panorama, com comentàvem, serà semblant. Vent monòton, estable, anticiclònic, i tindrem dies assolellats però també amb boires que amb el pas de la jornada es poden fer més persistents.
I fins aquí el nostre informatiu d'avui. Ens retrobem demà a la mateixa hora. Adéu-siau i bona tarda.
L'informatiu de Mute, un programa realitzat pels serveis informatius de les emissores municipals a les Terres de l'Ebre i Mute.
Parlar per no callar, una manera diferent de tractar l'actualitat des de la visió de les Terres de l'Ebre. La política, la cultura, els esports i fins i tot les notícies més frívoles les analitzem cada setmana a les emissores municipals de les Terres de l'Ebre. Parlar per no callar, el xafardeig radiofònic a la sintonia de la teva municipal, amb Manel Ramon i un ampli equip de tertulians de les Terres de l'Ebre. Parlem per no callar-nos res. Now the gravy train's run over you.